Barca de Noguer.
A veure, Noguer, explica'm ben bé què és això del dejuni, perquè no ho tinc clar.
Bueno, a veure, això en tot cas ens hauria d'explicar la gran amiga que avui hem portat aquí al programa. Jo el que puc dir és que ara potser aquí... Bueno, t'explicaré un secret. Tu saps, tu tens grups de WhatsApp, no?
Sí, clar.
Va, jo tinc un grup de WhatsApp amb una mossa molt trempada que ara parlarem, que és la Carla Zaplana, i amb un gran amic que fa unes infusions que m'encanten, que és en Pep Mascarós. I el grup del WhatsApp es diu Zaplana Detox Project, val? I clar, què fem aquí? És a dir, això va començar un bon dia perquè en Pep i en Pep li van dir a la Carla en una trobada que van fer, escolta, va, controla'ns una mica tu que d'això, perquè és que clar, no hi ha maneres. I t'haig de dir que ho vaig provar-ho i a mi em va anar molt i molt bé. De fet, encara que no ho sembli, escapa, jo en certs moments, i tot i que avui hagi esmorzat una amanida de tomata i ceba al cop de puny i una miqueta de carn a la brasa, que érem quatre, vull dir, et dono permís perquè posis aquesta safata que t'he enviat a les xarxes i que la gent valori, és a dir, tampoc he menjat tant el que havia de menjar. El que passa que una altra cosa és, diguem-ne, si això és bo, diguem-ne, per ajudar aquest dejuni. Eh? Això que en diguem quan diem dejuni, això de dejunar, sí, no vol dir no menjar. I clar, això s'ha posat molt de moda entre alguns influencers, alguns esportistes i tot això, però jo crec que té una certa ciència. Jo t'haig de dir que quan jo ho faig bé, com diu la Carla Zaplana, a mi, des d'un punt de vista de salut i de, sobretot, i de felicitat el cap, en funció, em va molt i molt bé.
A veure, Carla Zaplana, dietista i nutricionista. Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal tots?
Des de la distància, la Carla també. Carla, il·lumina'ns una mica. Què vol dir exactament fer un dejuni i, sobretot, fer-lo saludablement i ben fet?
Mira, ara mateix s'està parlant moltíssim del dejuni intermitent, de fet és el títol del meu nou llibre, i el dejuni intermitent no és res més que deixar un espai d'hores, temps, entre l'últim àpat, el sopar, i l'esmorzar, majoritàriament. I això permet fer un descans digestiu, això fa que el teu cos es pugui regenerar, això fa que el teu sistema digestiu també es pugui netejar molt millor. I simplement és això, és deixar més espai d'hores per deixar reposar el teu cos. Igual que dormim, també deixem que el sistema digestiu descansi.
De quantes hores estem parlant? Perquè aleshores, si per exemple posem per cas, que sopem a les 9 del vespre, anem a dormir a les 11, a quarts de 12, i ens llevem a les 8 del matí, i a les 8 ja esmorzem, mira, de quantes hores necessitaríem per fer un dejuni d'aquests intermitent?
Clar, diem que sopem a les 9 i esmorzem a les 8. Això són 11 hores, no? És bo a partir de deixar unes 12 hores, és quan comencem a notar més beneficis. Que podria ser, doncs, sopem a les 9 i esmorzem a les 9, 9 i pico. O el secret, jo crec que el truc més important o que ens pot facilitar molt més aquest procés és començar a sopar més d'hora, que de fet és molt més oportú per als cercles circadians del nostre cos, no? Com funciona el nostre cos.
Això, diàriament, un dejuni d'aquesta mena o espaiat en el temps?
Un dejuni intermitent, deixar hores durant que inclouen les hores de la nit i el descans de nocturn, això es pot fer de forma diària, sens dubte. Una altra cosa serien dejunis en els que passes 2-3 dies sense menjar, només a base de líquid, o això és esporàdicament o temporalment. Però un dejuni intermitent en el que deixes repòs, això es pot deixar de forma permanent, sense problema.
Endavant, sí. Noguer, què diu la teva experiència?
Anava a dir, no, perquè, mira, Carla i Roger, hi ha una cosa molt important aquí. Sempre parlem de què mengem, però no parlem de com digerim, no? I la digestió, un altre gran amic com en Xavi Verdaguer ho diu, no? L'intestí és el segon cervell, és a dir, sempre pensem, ai, què mengem, però escolta'm, hi ha molta gent que a vegades menja, entre cometes, molt saludable, però no té unes digestions bones. Llavors, hi ha gent que no li va bé la col, però com que li ha dit que la col kale és molt bona, doncs es va fotent cols. I això tampoc és bo. És a dir, jo crec que aquí hi ha una cosa important. És a dir, primer ens hem d'alimentar el més saludable, hem d'escoltar el nostre cos, i després això que dèiem ara del dejuni, no? És a dir, el cap i la fi, o el fi i el cap, ja no sé quin és el que és vàlid. El que podem veure, senyor Escapa, és que si més o menys, diguem-ne, fem això que diu la Carla, que sopem, diguem-ne, més aviat, diguem-ne, suau, més aviat, perquè això d'anar a dormir a les 12 a la 1, escolta'm, això no... Bueno, hi ha molta gent que ho fa...
Tampoc és natural.
Clar, tampoc és natural, és a dir, les gallines de casa se'n van a dormir ara, a les 7 ja no es mouen, saps què vull dir? Per tant, ja han menjat abans. És a dir, si sopessin com fan els europeus de veritat, a quarts de 7 a les 7, i després, diguem-ne, ja no menja res més. Que no menjar res més vol dir, escolta'm, una aigua, una infusió sense sucres afegits. Això no trenques correcte. El dejuni, no, Carla?
Correcte, correcte, Pep. I és molt important la hidratació, sempre, en tot moment.
I després, diguem-ne, clar, te'n vas a dormir i quan t'aixeques, diguem-ne, fas això d'esperar-te una miqueta, d'allargar una miqueta. Si tu te'n vas a dormir a les 10 i t'aixeques a les 8 o a les 7 i t'esperes una miqueta més, és a dir, aquestes 12 hores que dius, escolta'm, això és fantàstic. I després hauríem de parlar de què és el que trenca el dejuni i el que no trenca el dejuni.
Quins
no?
aliments? Perquè tu m'has dit que t'has fotut una bona tassa de cafè aquest matí per esmorzar i que això no compta, no?
Escolta'm, mira, jo ahir me'n vaig a dormir... I t'ho dic en sèrio, encara que no em creguis, me'n vaig a dormir a les 9 de la nit. M'he aixecat perquè mira, m'he despertat a les 4. M'he posat a cuinar una miqueta, perquè això em relaxa, i a les 5 m'he pres un cafè amb tranquil·litat, sense sucre ni res, i fins a les 9, no, fins a quarts de 10, no he anat a dinar, a esmorzar. Per tant, jo he estat gairebé 13 hores sense menjar. Vaig fer una infusió ahir al vespre, una infusió fantàstica d'una barreja d'herbes de la Costa Brava, i ara al dematí un cafè. I escolta'm, per la feina que he fet, Roger, jo he estat molt tranquil. Una altra cosa és que, per exemple, treballés al bosc. Saps què vull dir?
Sí.
Clar, vull dir que... Va, no sé com ho veus, Carla, això.
Correcte. No, és així, i moltes vegades pensem, ai, no mengem o potser no tindrem energia. El nostre cos té moltes reserves, igualment, no? I si el que consta o el que compta és la nostra rutina, com ens alimentem de forma natural. I el cos sempre tindrà energia, sí, sempre li aportem cada dia els nutrients que necessita, no? És bàsicament, i jo crec que d'aquí hem de desmitificar moltes coses, que el dejuni intermitent no vol dir no menjar, simplement vol dir concentrar els nutrients que necessites en una finestra d'hores en concret, per després poder deixar una altra finestra d'hores amb descans digestiu. I com bé dius tu, Pep, hi ha aliments, no aliments, jo et diria més aviat begudes, que sí estan permeses dintre de la finestra del dejuni intermitent, no? Però si vols fer correctament, el que jo recomano és beure aigua, hidratació i ja està. El cafè també és cert que està permès en molts protocols del dejuni intermitent perquè no ens aporta calories, val? Però si abusem del cafè per allargar les hores de dejuni, això també pot comportar una sobrecàrrega de les adrenals, no? Que és aquesta glàndula que està sobre els ronyons i ens eleva els nivells de cortisol, que és una mica l'hormona de l'estrès. Llavors, moderar. Si ho voleu fer de la millor manera... Aigua i infusions és l'opció durant les hores del dejuni.
I això...
Un brou... Perdona, Roger.
Digues.
Un brou, per exemple, d'api, ceba, carxofa i porro, aniria bé, també?
Això trencaríem també estaria dejuni, permès. Quins? Mira, hi ha dues coses. Una cosa és la cetosis, que és l'estat en el que el cos està fent servir greix com a reserva d'energia o com a font d'energia, perquè, clar, no hem menjat, no hi ha sucres. Això, amb certs caldos, es podria mantenir, perquè té molt poques calories. Però l'autofàgia, que és aquest procés en el que de regeneració celular, en què el cos ell mateix com que elimina o descarta cèl·lules que estan malmeses, això potser sí que es podria tallar. Però aquest estat de dejuni o de descans digestiu, això sí que es mantindria amb els brous. Sempre que no tinguin midons,
Clar, una altra cosa, Carla, seria després, si volem fer, diguem-ne, un dejuni, diguem-ne, ben fet, què és el que hauríem de menjar i què és el que no hauríem de menjar en les hores, diguem-ne, a les 8 hores restants per fer aquest dinar, berenar, sopar, diguem-ne, el més, diguem-ne, saludable possible per ajudar aquest dejuni, no? Mm-hmm. Què és el que hauríem de fer aquí?
Sí. Mira, m'ha agradat molt el que has dit al principi, jo també ho remarco moltíssim en el llibre, que, mira, d'alguna manera, deixa't estar de dejunis intermitents, deixa't estar de les noves tècniques o noves càpsules o noves píldores. L'important per tenir un bon estat de salut o per tenir un pes correcte és menjar correctament. I no es val fer un dejuni intermitent i aleshores que un pot menjar el que sigui i de tot i més, no? Llavors, és molt important, primer de tot, jo crec, com deia, no? La hidratació. Un cop trenques el dejuni, seguir prenent líquids i seguir prenent, per exemple, sucs verds, no? Però és important que els sucs verds, com sempre remarco també, estiguin bàsicament vegetals. I li poses una peça de fruita, poquet, com una poma, per exemple, i tota la resta, el 75-80% restant, són vegetals, val? Per diluir tots els sucres de la fruita. Primer això, i després és important mantenir una alimentació lliure de carbohidrats refinats, de farines refinades, de sucres refinats, perquè això, òbviament, puja els nivells de glucosa i, com a conseqüència, d'insulina en sang. Però és que això facis dejuni intermitent o no facis dejuni intermitent, no? Llavors hem de vigilar això. Tot integral i tot net, el més natural possible.
A veure si t'ho apliques, Nogué, perquè no sé si exactament ho estàs seguint tu com toca.
Bueno, jo, la Carla ja sap que jo el que faig és, diguem-ne, primer mentalitzo la ment per després mentalitzar el cos. Eh? Sí, sí. Per tant, jo vaig de mica a mica, és dir... que sí, Carla? No es pot anar sí, allò sí, sí. De cop, vinga, va, avui que és diumenge, perquè aquest jo crec que és un dels grans problemes, que hi ha molta gent que volem fer un canvi d'hàbits alimentaris el diumenge i el dilluns, i ho fem el dilluns al matí, i al migdia ja ho hem acabat, això, saps? Ja... Que Roger, sí. Tu també ho fas, això, eh?
Sí, una mica sí. 12:51, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Pep Nogué, també amb la Carla Zaplana, i també amb les consultes. Perquè és que realment tinc feina acumulada. Mira, el Pere, des que escolto la secció em fixo molt en la procedència dels productes que compro. M'he donat que la majoria de cigrons que compro provenen de fora de Catalunya. Em pots dir, Nogué, on em puc trobar que siguin d'aquí, de casa?
Home, doncs mira, a veure, hi ha un cigró... És veritat que aquí, diguem-ne, som bàsicament més terra de fesols i de mongetes, no? Però a la zona de l'Alta Noia hi ha un cigró, de fet és un cigronet, que els últims, diguem-ne, podríem dir 20, 30, 40 anys, s'ha tornat a posar, diguem-ne, una mica en balsa, eh? Si mireu una miqueta cigronet de l'Alta Noia, i agafeu, per exemple, la web cigronet.cat, veureu els productors que hi arriba bé i on ho podeu trobar. I, escolta'm, és fantàstic. A mi, jo l'altre dia em vaig fer uns cigronets a casa amb res així, només bullits, amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra, i t'haig de dir que el cigronet de l'Alta Noia no té res a envejar a qualsevol varietat de cigró que hi pugui haver-hi a la península Ibèrica. Són molt fàcils de coure. Recordeu que s'han d'hidratar a partir d'aigua tèbia, se'ls ha de rentar després, i s'han de coure a partir d'aigua tèbia, i si ha d'afegir aigua, afegiu-li bullint. És a dir, a diferència de les mongetes o dels fesols, que s'hi ha de posar l'aigua freda per trencar el bull, el cigró no li va bé. És a dir, el cigró és millor que no trenqui el bull. I t'haig de dir que són una delícia.
A veure, més consultes, eh? Mira, l'Elisabet, Pep, tinc un problema, vull fer un pastís de poma, però he llegit receptes en què em diuen que faci servir melmelada d'albercoc. D'altres em diuen que faci servir compota. Quina és la diferència? Diferència entre melmelada i compota.
Clar, jo no sé quin pastís fa l'Elisabet, però bueno, melmelada compota. Mira, molt fàcil, perquè tot i això hi ha una mica, podríem dir, d'embolic de terminologia. És a dir, una cosa... I aquí encara ho podríem embolicar més, perquè una cosa és la melmelada, l'altra és la confitura, l'altra és la confitura extra, l'altra és la gelea. Algun dia hem de fer algun programa de fruites confitades, eh? I l'altra és la compota. Per dir-ho molt fàcil, mira, la compota és que agafis una poma, la posis a coure al forn, agafis aquella poma cuita, en facis un puré, i allò és una compota, és a dir, una compota, per dir-ho d'alguna manera, és un puré de fruites sense sucre afegit. mentre que una melmelada, segons un real decret que hi ha, diguem-ne, pels elaboradors de melmelades i confitures, una melmelada seria el producte resultant d'una cocció de fruita més sucre i aigua. I la quantitat, podríem dir, de sucre, o digue-li quantitat de sucre, o digue-li amb la quantitat de graus brics, que és amb el qual es mesura la densitat del sucre a la fruita, hi ha un mínim. Per tant, si algú diu que ha fet una melmelada sense sucre, avui en dia t'haig de dir que allò no és una melmelada. Des d'un punt de vista tècnic i de reglament. Després aquí podríem afinar una miqueta, però ja anem, diguem-ne, amb concentradors de fruita que treu l'aigua. Però si tu, per exemple, Roger, avui a casa agafes fruita, la poses al foc sense sucre, la vas deixant coure, i allò que et queda em dius que has fet una melmelada, et dic que allò no és una melmelada. Una melmelada, una compota, sempre és amb el sucre de la pròpia fruita, mentre que una melmelada i una confitura hi ha sucres afegits.
Ràpidament, Noguer, la Raquel. Fa unes setmanes vaig menjar espardenyes a un restaurant, me n'havien parlat de mil meravelles, i quan les vaig tastar vas pensar que no n'hi havia per tant. Noguer, tu què en penses de les espardenyes? Ens pregunta la Raquel.
Bé, les espardenyes és un d'aquells productes com, per exemple, no sé, la llagosta, el caviar, la tòfona, no? És a dir, són aquells productes que la gastronomia els té com a productes de luxe, i que hi ha gent que quan els tasta, per la seva, podríem dir, cultura sensorial i alimentària, o per la seva manera, diguem-ne, d'alimentar-se, és allò de, bueno, tampoc n'hi ha per tant, no? Clar, l'espardenya, aquesta, podríem dir, aquesta mena de cogombra que hi ha al mar, clar, jo també t'haig de dir que no és el mateix una espardenya que diguem-ne, que te la menges allò tal qual, diguem-ne, que sembla una mena de navaja, a que tu agafis l'espardenya, l'obris pel mig, treguis el tel, que és una mica gruixut, i que agafis només aquells filaments. És diferent. Jo sempre sóc d'aquelles persones que penso que cadascú ha de decidir el valor que li dona el producte. Jo, per exemple, li dono el mateix valor amb una patata de Prades que a una taronja d'aquí de les Terres de l'Ebre, que a una espardenya, a una llagosta de Llançà i a una tòfona negra. Per què? Perquè jo sóc feliç menjant bé amb un bon plat. Saps què vull dir? O amb una gamba de Palamós, per posar un cas. Llavors aquí que cadascú pensi i que valori segons el seu propi gust.
Pep Noguer, moltes gràcies, i moltes gràcies també a la Carla Zaplana, dietista nutricionista, que avui també ens ha il·luminat una mica amb això dels dejunis saludables intermitents. Gràcies a tots dos, cuideu-vos, bon dinar, bon profit.
Apassiau!